Real Societat 2, Almeria 2. Ho comentarem a la tertúlia de futbol, com sempre els dilluns, Pallàs, Rico i Segurola. I avui a partir de les 11 parlarem amb una persona que s'ha jubilat, una de les grans veus televisives i radiofòniques, gran periodista esportiu que jubila, Lluís Canut. Després de 40 anys a Ràdio Barcelona, Catalunya Ràdio i TV3, el Canut es retira, tot i que estic segur que el continuarem sentint sovint. Es jubila després d'haver presentat programes, fet narracions de futbol i d'haver fet de gran periodista. I, sobretot, molt gran l'afició del bàsquet durant molts anys. Un periodista recordat per grans moments com l'entrevista a Josep Lluís Núñez en vigílies de la final de Wembley, en què es va posar a plorar després d'anunciar que no es presentaria a la reelecció. A partir de les 11 del matí aproximadament, Lluís Canut, al costat de David Brock i Víctor Amel, aquí al món a RAC1. Anglaterra, inesperat gir de guió a la Premier League. El Manchester City n'és el nou líder després de les sorprenents derrotes a casa del Liverpool 0-1 contra el Crystal Palace i de l'Arsenal 0-2 davant l'Aston Villa. Queden 6 jornades pel final i el City té 2 punts més que l'Arsenal i el Liverpool. I a Alemanya, el Bayer Leverkusen ha fet història després de proclamar-se campió de la Bundesliga a 5 jornades pel final i per primer cop en 120 anys. És una gesta de l'equip de Xavi Alonso que de pas ha trencat l'hegemonia del Bayern de Múnich, que portava 11 títols consecutius. A més, el Leverkusen no ha perdut cap partit en tota la temporada. Ahir va golejar 5-0 el Werder Bremen i milers d'aficionats, lògicament, van envair el terreny de joc. I atenció, en sort descomunal, el futbolista de la Roma, Èndica, es va desplomar i va haver de marxar en llitera, passar la nit a l'hospital, però està clarament ja fora de perill. Tot plegat, el dia que la Federació Espanyola farà oficial que Pedro Rocher n'és el nou president, després de que la seva competència no hagi recollit els avals. Per cert, des de divendres, Pedro Rocher també està imputat en la trama de Luis Rubiales. I avui és molt sorprenent l'entrevista que Relevo fa al periodista José Ramón de la Morena. Això li preguntarem avui amb el Canut. El periodista de la Morena acusa Guillermo Amor d'intentar comprar el jugador del Real Madrid, Luis Milla, en aquell partit clau contra el Tenerife de la temporada 91-92, en què els blancs van acabar perdent 3-2. Segons de la Morena, va oferir-li 30 milions de pessetes, en aquella època eren molts calés, 180.000 euros, per cometre un penal i autoexpulsar-se abans del minut 10. De la Morena explica que va anar a veure Milla i que el Real Madrid va instal·lar una gravadora en el seu telèfon per esbrinar qui l'estava intentant comprar. Al final sembla ser que algú va avisar el Barça i el jugador va deixar de rebre trucades. El dia que arrenca el quadre final del trofeu Comte de Godó de tennis, Rafael Nadal té tots els números de jugar, ho sabrem cap a les 2 del migdia, i en canvi Carlos Alcaraz és baixa per lesió. Des del Tennis Barcelona ens informarà durant tota aquesta setmana l'Albert Bassas.
Una jornada que començarà a les 11 del matí i que comptarà amb la participació d'Albert Ramos, el mataroní, l'únic tenista català present en aquesta edició del torneig que s'enfrontarà al Francesc Müller. Un cop més, nodrida representació de tenistes espanyols amb un total de 8 representants, entre ells Rafa Nadal, que no debutarà això sí fins demà contra l'italià Coboli. Avui al matí el balear té previst tornar-se a entrenar i ha programat una roda de premsa per aquest migdia en què donarà més detalls del seu estat físic. L'absència més sonada serà la del cap de sèrie número 1 i guanyador de les dues últimes edicions, Carlos Alcaraz, que no s'ha recuperat a temps de les molèsties al braç dret i avui comunicarà oficialment la seva baixa definitiva a l'organització del torneig. El murcià també compareixerà aquesta tarda davant dels mitjans, però no admetrà preguntes.
I en bàsquet el Barça va guanyar de 6 punts al Girona, mentre que el Joventut va perdre 3 punts a la pista del Real Madrid en un final molt polèmic. Després de revisar-ho 2 cops, els àrbitres van decidir anul·lar un 2-1 al jugador de la penya Andrew Andrews, i just després Gavi Dec ho va aprofitar per sentenciar el partit amb un triple a 2 segons pel final. Després del partit, Andrews va qualificar directament de robatori la decisió dels àrbitres, mentre que Andrés Feliz, expulsat a l'últim minut, no es va mossegar la llengua en declaracions a Ràdio Ciutat de Badalona.
Nunca antes visto, yo creo que algo increíble, increíble, pero vuelvo y repito, hay que darle mucho crédito a lo que venimos, a lo que hicimos hoy y centrar cabeza y confiar en que este es el camino que debemos seguir.
L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, també va posar el crit al cel. En concret, va definir de vergonyosa la decisió arbitral. A MotoGP, l'empordanès Maverick Viñales es va endur el Gran Premi de les Amèriques i Marc Márquez va caure 10 voltes pel final. En hoquei patins, gran fita de l'Igualada, que ha guanyat un títol europeu després de 25 anys. Es tracta de la Copa d'Europa, el que abans es coneixia com la Copa de l'Acers. L'equip de la Noia es va imposar 4-2 al Folònica d'Itàlia i a més va tenir la sort de poder aixecar el títol davant la seva afició al pavelló de les Comes. Una gran notícia per l'esport català, una gran notícia per l'hoquei patins català i sobretot una gran notícia pels seguidors de l'Igualada, que guanyen un títol europeu després d'un quart de segle. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de la Copa per 12è cop consecutiu, l'equip mariner va guanyar 10-6 al Sabadell, i en golf, el número 1 del món, Scottie Scheffler, ha guanyat el Masters d'Augusta per segona vegada.
Quin bo que fa! Et ve de gust anar en una terrassa?
Oi, tant! Això sí, abans passem per Repsol, que vull unes ulleres de sol Sun Planet. Ens ve de camí i ens faran falta segur.
Doncs no perdem temps, que es fa fosc. Ara, a les estacions de servei de Repsol, t'endús unes ulleres de sol exclusives de la nova col·lecció Sun Planet per només 7,95 euros. I un cordó de regal. Vine i aconsegueix les teves. N'hi ha de 6 models diferents per triar. Més informació a Repsol.es.
Comprem el seu cotxe.cat us ofereix aquest espai.
Anem al rec, anem a comptar cotxes i com cada matí amb la Carla Buigas. Bon dia.
Bon dia. La B23, un vehicle al voral provoca 5 quilòmetres de densitat en el seu enllaç amb la P7 en sentit Girona, i també hi ha complicacions en sentit Barcelona. La mateixa via, la B23, acumula 8 quilòmetres de retenció, i també en el seu enllaç amb l'A2, que també acumula 8 quilòmetres de lentitud. També destacar 5 quilòmetres a la C32 al Maresme, entre Tallà i Alella en sentit Barcelona, per un accident que talla un carril, i també a la C58 congestió a l'arribada del Nus de la Trinitat per una possible incidència que també afecta la C33 en sentit sud des de Montcada. Molta paciència també a la C31, normalitzada ja la circulació a Badalona després d'una avaria a primera hora d'aquest matí. Ara només s'acumula un quilòmetre de lentitud. Pel que fa a les rondes, complicacions habituals a les dues vies en els dos sentits. És tot des del RAC. Bon dia.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de meduses. Ja us hem dit que les temperatures elevades d'aquest cap de setmana han provocat que moltes platges catalanes, especialment de la Costa Brava, s'omplissin de centenars d'aquests animalons. Doncs bé, per culpa o gràcies a aquest episodi, a les últimes hores molta gent ha decidit recuperar aquest vídeo del TikTok.
Hola, hola. Alerta medusil en la playa de Sant Feliu de Guíxols. Qué pelos. Está todo lleno de meduses.
El trobareu al perfil Anna Llosent, i fa uns mesos es va fer molt viral precisament perquè ella mateixa explicava amb molta gràcia com s'havia trobat la platja de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, infestada de meduses.
Una cosa, no nos podemos meter en el agua porque nos va a picar la medusa. Si nos pica la medusa, independe de qué rincón de nuestro cuerpo divino, sobre todo el mío, que está divinizado por 20 dioses, por eso tiene tanta carne, pues eso, que nos puede nadar.
Poca broma, perquè el vídeo original de finals de novembre acumula gairebé 4 milions i mig de reproduccions. Entre altres motius perquè la seva autora feia comentaris on advertia, per exemple, què passava si entraves en contacte amb els tentacles de qualsevol medusa.
Pequeñas así, pero si te pica te deja mirando para Cuenca.
Bé, i què passa quan escoltem aquesta bonica expressió? Doncs que tot ens ve al cap un hotel molt romàntic que hi ha en aquesta localitat.
A 20 uñas mirando a Cuenca.
Però no, aquesta és un altre tipus de picada. En tot cas, sempre precaució.
Muchos besos desde la Costa Brava. Cambio con...
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Festa client de CaixaBank Negocis fins al 31 de maig i aconsegueix el teu TPB Android d'última generació per 0 euros durant els 6 primers mesos. Promoció de 30.000 unitats amb quota gratuïta durant els primers 6 mesos fins a 10.000 euros de facturació mensual. Més condicions a caixabank.es/TPB Android. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
9 i 9.
FIAC Assegurances t'ofereix el perquè de tot plegat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
Avui, amb l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, l'advocat Miquel Samper i els periodistes Mònica Terribas, Josep Martí i Màrius Carol.
A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
Hola, Màrius Carol, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Què tal?
Bé, és una setmana bé.
Pendent de demà.
És una setmana que és com si... És allò...
Ens ha fet el seu programa d'activitats esportives.
Aquesta setmana què és? L'hora del pati. És... és... festes, futbol, tenis, passen coses. Coses, en principi, intranscendents. És a dir, i si tenim sort, diguem que algun d'aquests missils que van llançant-se pel cap...
Drons.
Sí, el Golf Pèrsic. No, i míssils. I míssils. De totes maneres, els drons moltes vegades porten, viatgen amb un míssil a sobre, o sigui que tampoc. Però, a part d'això, si, diguem, el món resisteix, tenim coses divertides a fer. A més, em sembla que veiem junts algun partit d'aquesta
setmana. Sí, un partit d'aquesta setmana veurem algun partit junts amb el Màrius, crec que dimecres.
Ah, que bé.
Hola. Però permeteu, mira, ara que parles d'un partit de futbol, avui la Vanguardia treu una notícia. Recordeu la setmana passada que va haver-hi les amenaces dels grups jihadistes dels partits de futbol que jugaven al Metropolitano i al Bernabéu, l'Atlètic de Madrid i el Madrid, respectivament, i a París amb el PSG i també a Dortmund, Alemanya, amb el... No, l'Atlètic de Madrid, Londres, l'Arsenal. Una propaganda jihadista. Avui la Vanguardia treu una notícia que diu que la policia espanyola, la Guàrdia Civil, estan alertant d'un augment de la propaganda jihadista a les xarxes socials. Quin és l'objectiu? Generar pànic.
És que el jihadisme no avisa.
Però... sí,
ETA, per exemple, moltes vegades avisava. No sempre, bueno, a vegades avisava.
Algunes vegades.
Bueno. Per exemple, fins i tot el...
Estigues a la nuca, no haurem d'avisar, precisament.
Sí, però vull dir, ha arribat un punt, la T4.
I per cor.
La trucada. Després hi havia dos pobres que estaven allà dormint, dos equatorians que estaven dormint i...
Però també el que posa de la mateixa informació és que el nivell d'alerta terrorista continua sent el mateix, però sí que és veritat, alguna vegada ho hem parlat aquí, davant del Miquel, em sap greu hasta de dir-ho, no? Perquè ell ja sap més. Però una cosa és... el risc, i l'altre és la sensació d'inseguretat, que és el que ells volen crear, no? No tant que hi hagi un risc clar o un risc de que pugui passar, com fer créixer aquesta sensació, no?
Perdó, digues, Màrius.
No, que, per exemple, estem sobre 5, el risc és 4. Però el risc és 4 és com si fos de 5, perquè l'única cosa que fa saltar de 4 a 5 és que tu treus els soldats al carrer. O sigui, lo de més...
Una diferència sensible.
Sí. Sí. Hola, t'arribes, sí. Bon dia.
Molt bon dia. Bon dia.
Hola, Samper, bon dia. Hola, Mònica, bon dia.
Bon dia. A França estan al carrer, a França estan al carrer.
Per això, perquè estan...
Perquè...
Permeteu una cosa abans de continuar amb aquest tema, perquè vull saludar aquesta hora del matí. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. Conseller, bon dia, moltes gràcies.
Hola, molt bon dia i gràcies a vosaltres.
És veritat que aquestes amenaces que diu la Vanguardia no són reals? És a dir, no ens hem de preocupar en excés?
Hi ha la mateixa, per contextualitzar, és a dir, la situació en la que estem, com ara dèieu, és efectivament 4. Això significa que hi ha el risc de que pugui produir-se un atac d'una persona individual amb allò que tingui al seu abast. I el risc, per tant, avui és el mateix que fa un temps, és a dir, que els darrers temps. Què s'ha intensificat? S'ha intensificat el risc eventual de que les persones que es poden sentir cridades a fer una acció d'aquest tipus pel context polític que hi ha al món i també per la propaganda tinguin més desig, sentin més cridades a fer-ho. Però estem parlant sempre d'accions, atacs individuals, de persones amb allò que tinguin al seu abast i, per tant, no amb xarxes organitzades i travades. Aquest és el que expliquen, el que coneixen, el que afirmen totes les agències del moment en el qual estem. Això significa que s'ha de fer molta més prevenció, i així s'està fent. S'ha de fer més prevenció en els actes especialment significatius, per la veu del partit de demà, o, per exemple, la convenció que hi va haver de McDonald's la setmana passada, o el Mobile, o qualsevol esdeveniment que sigui multitudinari perquè es poden sentir cridats a fer una acció d'aquests tipus. Què és el que fem? Doncs prevenció en aquest tipus d'esdeveniments i prevenció naturalment diària amb seguiment a aquelles persones que tenim detectades que es poden sentir cridades a fer accions d'aquest tipus i alhora fer una prevenció diària i permanent en aquells objectius de determinats països, per exemple, que poden ser objectius d'aquest tipus de persones que poden produir un atac individual. Aquest és el context en el que estem, és a dir, és el mateix que teníem, s'ha intensificat, per això parlem de reforçat, de 4 reforçat, perquè es pot produir un major desig i el context mundial en el que estem no ajuda a que es produeixi un fet d'aquestes característiques, Però efectivament, Jordi, com deies, hi ha una voluntat de sembrar pànic, no? De generar pànic. És a dir, aquesta propaganda té una doble finalitat. Una, d'adreçar-se a aquestes possibles persones individuals que senten cridades a fer-ho, per una banda. Per tant, és bo que no se'n doni molta difusió perquè pot arribar aquesta informació amb ells potser a través nostra. I per altra banda, té la vocació de generar terror a les nostres societats, no? I per tant, des d'aquest punt de vista, és bo donar un missatge de tranquil·litat, perquè es pot donar, pot produir-se un atac d'aquest tipus, sí, però una acció individual, igual que fa un temps, i estem en les millors mans per prevenir qualsevol tipus de fet d'aquestes característiques.
Per tant, vostè mateix ho deia, el context internacional que hi ha en aquests moments no ajuda.
Naturalment, el context internacional no ajuda, perquè efectivament es veuen doncs, imatges de... El debat hi és i, per tant, aquestes persones que es poden sentir cridades tenen més estímuls o tenen més missatges, tenen més inputs doncs, per realitzar accions d'aquesta mena. Ara, insisteixo, són persones individuals, hi ha un seguiment de moltes d'elles, hi ha, a més, molta acció de prevenció, també de reacció davant d'aquests grans aconteixements que es produeixen. Hi ha molta informació creuada entre totes les agències i totes les policies europees a través del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme, del qual participa Mossos d'Esquadra, de forma que estem en les millors mans i, per tant, jo vull llançar un missatge de tranquil·litat i, sobretot, de no caure en el parany com a societat d'aquesta voluntat d'aquestes organitzacions de generar pànic a les nostres societats perquè no hi ha motius per fer-ho, per tenir-lo. Sí, per estar evidentment ocupats, i n'estem, i molt. Pensi que hem dedicat aquests darrers 6 mesos un 30% més d'hores a la prevenció del que fèiem l'any anterior, no? Des de que es va iniciar la guerra. Davant de les circumstàncies de cada moment, reacció de més mitjans, més recursos, més atenció, més prevenció, però sent conscients que estem en aquest context d'una organització que no és capaç de tenir una xarxa travada a la nostra societat i que només llença missatges per generar caos, per generar nervis, per generar, en fi, tensió i por, per una banda, i per adreçar-se genèricament, des de l'aire, diguem-ne, en els seus eventuals seguidors perquè tu.
Hi ha una... De cara, per exemple, al partit de demà, home, no podem posar en perspectiva l'any anterior, perquè un partit com aquest, des de fa 5 anys, que no es veia malauradament a Can Barça, per això són figues d'un altre paner. En tot cas, sí que li vull preguntar si la seguretat que hi ha en un partit com el de demà és pràcticament el mateix que pot veure en qualsevol altre partit que està decretat del risc.
No, demà hi ha més mitjans, hi haurà uns 300 efectius treballant. En els partits del risc també hi ha moltíssima gent, molts agents. Sí, és un event que és especialment, doncs, hi ha especial atenció per la projecció que té, per la projecció mediàtica que té, perquè és un punt d'interès mundial i, per tant, des d'aquest punt de vista, doncs, és un punt d'interès també d'aquests eventuals atacs, però com ho era, per exemple, perquè és el més recent, la trobada de tots els agents de McDonald's del món, no?, que es van trobar a Barcelona.
Fa molt èmfasi en aquesta trobada de McDonald's que hi ha hagut aquesta setmana passada.
Perquè és el darrer
gran esdeveniment. Sí, però què vol dir, que hi havia molta seguretat al voltant de tota aquesta gent?
Sí, perquè tot esdeveniment, en aquest cas, doncs, és una companyia nord-americana i, per tant, doncs, en fi, té un punt d'interès, és a dir, els interessos americans, els interessos israelites, els interessos francesos, són punts que és evident, ho coneixem, ho han dit, doncs, que són d'especial interès per aquests tipus de persones, no? I, per tant, requereixen d'una especial atenció, com ho té, doncs la Fira de Nadal o la Fira Santa Llúcia, és a dir, qualsevol esdeveniment que sigui multitudinari. Però insisteixo en això, és a dir, estem parlant de que totes les agències i totes les policies europees tenen la convicció de produir-se algun fet, i a més així s'està veient quan es produeix algun atac d'aquestes característiques. Estem parlant d'accions individuals de persones que ho fan amb allò que tenen al seu abast. Per tant, parlem d'armes blanques, parlem de vehicles, parlem d'accions d'aquesta mena, no? I l'acció i la prevenció i la feina que s'està fent, doncs, és molt, molt notable. I després hi ha aquesta dimensió del que parlava avui el diari, la Vanguardia, que és la voluntat de generar, doncs, por, de generar por a les nostres societats. I amb això, doncs, nosaltres hi hem de reaccionar amb molta maduresa, amb molta serenitat i transmetent, doncs, i per això és una oportunitat avui de parlar a través de la societat catalana, doncs, de transmetre la calma i la tranquil·litat de que estem en bones mans i de quin és el risc real que existeix.
Conseller, la diferència amb el partit de demà és el rival?
No, sobretot l'element determinant és la lluminositat, és a dir, la projecció, no?, que té, i l'aglomeració, no? És a dir, l'interès és el fet de que és un partit, doncs, que té una projecció, una expectació, de tot mundial, no?, europea, per descomptat, i també en alguna en bona mesura mundial, i l'aglomeració de moltíssimes persones. D'acord. Bàsicament és això.
D'acord. Una cèl·lula terrorista es pot detectar, però com es para els peus a un llop solitari, algú que radicalitza a casa seva que un dia decideix sortir a fer mal?
Bé, és molt difícil, però per això també estan, doncs, en tots els serveis d'intel·ligència policials i estatals, doncs, que fan un seguiment, doncs, de les xarxes i molts programes que existeixen en l'àmbit escolar, de detecció, en l'àmbit de presons, en fi, per anar detectant quines són les persones que poden caure en aquest parany. Pensi que hi ha hagut, des dels atemptats primers, durant aquests darrers 5, 6, 7 anys, a nivell mundial, doncs, un treball i una evolució en l'àmbit de la intel·ligència molt, molt notable, no? I per tant, de les persones, doncs, que eventualment hi ha el risc que es produeixin, doncs, a través dels mitjans que corresponen i amb autoritzacions judicials, etc., doncs, evidentment hi ha un seguiment.
Amb la situació actual de tensió al Pròxim Orient, amb Israel enfrontat a part dels seus veïns àrabs, suposo que es deu reforçar la seguretat en mesquites i sinagogues, no?
Sí, sobretot amb els espais religiosos, no?, de culte religiós, són un espai de risc, són un espai d'especial interès, espai de risc. I en aquest sentit, doncs sí, les sinagogues, les mesquites, es fa un especial seguiment, com també de centres que són de punt d'interès, com per exemple la Sagrada Família, que ho és des de fa temps, ho és des de fa anys, no? És a dir, allà on hi ha aglomeracions, i allà on hi ha aglomeracions vinculades a actes religiosos, doncs naturalment ho és. Ja li dic, hi ha hagut del treball de prevenció estàtica permanent que es fa al país, hi ha hagut un increment del 30% d'activitat policial, doncs perquè hi ha més punts d'interès, perquè hi ha més punts d'atenció i de permanència de policia, doncs, amb activitat preventiva. Bé, sí, sí, clar, des de la guerra, doncs, s'ha intensificat perquè creix l'atenció, no?
Escolti'm, fixi's amb la proximitat que tenim en París. Macron ja ha dit, atenció, perquè recordem aquest estiu en Jocs Olímpics a París, i Macron ja ha dit precisament avui en una entrevista a RMC que podria moure la cerimònia inaugural del riu Sena, que és on està prevista a l'interior de l'Estadi Nacional, per un tema de seguretat. És evident que el risc a França és molt superior al que tenim a Catalunya.
Efectivament, el risc és sembla superior, perquè no tinc coneixement amb precisió de quina és la situació allà, però sí, el risc és superior. I, per tant, doncs, si pren aquestes mesures serà perquè ho considera oportú. Però el context de la societat catalana i de la nostra realitat és substancialment diferent des d'aquest punt de vista a la francesa.
Per cert, miri, aquestes declaracions de Emmanuel Macron, que han recuperat ja els companys de la redacció del Món RQ, ha explicat a Ràdio Monte Carlo que això podria canviar si creuen que no és segur. Recordeu que a hores d'ara està previst que els atletes desfilin, una cosa que serà espectacular, pel Sena, en lloc de l'estadi, com és habitual. Per això es podria fer la desfilada en una zona concreta com el Trocadero o, en última instància, el propi Estadi Nacional.
On fera une analyse en temps réel et donc on a...
Farem una anàlisi en temps real. Tenim una cerimònia preparada que està limitada a Trocadero. Per tant, no baixaríem al Sena. O també es podria anar a l'estat de France a fer la cerimònia com s'ha fet de manera clàssica.
Dans le stade de France?
Doncs, París, evidentment, els preocupa i molt.
Si els seus serveis consideren que això s'ha de posar sobre la taula, doncs ben fet que fan. Ja li dic, jo no puc entrar en quin és el context del que estan analitzant allà. El que sí que és que he volgut doncs, explicar amb una certa precisió i també doncs, per generar aquesta tranquil·litat que em sembla que és necessària, amb consciència de quin és el context en el que estem, és a dir, sense treure la importància de quina és la situació a Catalunya.
Anem acabant, però abans, Mònica.
Conseller, les eleccions europees, es coordinen els serveis d'informació per saber el nivell de risc, perquè tenim l'experiència del que va representar l'11M tres dies abans d'unes eleccions a Espanya, però ara venen unes eleccions europees, Europa està jugant un paper particular dins de tota aquesta estratègia de política exterior, tant pel que fa al conflicte entre Israel i Gaza i ara amb l'Iran. És especialment delicat el moment de les eleccions europees, perquè aquí pot esclatar qualsevol atemptat a qualsevol país europeu?
Pel que fa referència a la segona part, és a dir, si les eleccions europees ho són especialment delicades, és un esdeveniment que té doncs, molta projecció i, per tant, des d'aquest punt de vista ho és, com tots els esdeveniments que són rellevants. I pel que fa a la coordinació és absoluta a través del Centre d'Intel·ligència contra la lluita contra el terrorisme, del CITCON, del que forma part Mossos d'Esquadra, la coordinació amb les policies espanyoles i les policies europees a través d'elles és absoluta, i la circulació de la informació també.
Josep Martí.
Conseller, bon dia.
Bon dia.
La meva pregunta és, de la seva entrevista s'infereix que d'una manera o altra la policia, en col·laboració amb altres policies i amb la col·laboració dels serveis d'intel·ligència, sigui el CNI o altres centrals d'intel·ligència, tenen al radar gent a Catalunya susceptible d'en un moment donat poder caure del cantó fosc de la força. Quanta gent tenim al radar a Catalunya que respon a aquestes característiques d'un dia poder-se convertir en un llop solitari o en una manada de llops solitaris com ja ens ha passat el 17?
De llop solitari, en aquest cas, vull, perquè en aquest sentit doncs, totes les intel·ligències parlen d'aquests termes, de llops solitaris. Nosaltres no podem donar aquesta xifra exacta perquè ens sembla que no és prudent, ja ho vam fer també quan va haver la reunió de la Junta Extraordinària del Gabinet Antiterrorista després de l'inici de la guerra. Vam explicar exactament això, també vam dir que ens semblava que no era oportú dir el número de persones. Ara, evidentment, doncs és una feina que es fa a diari monitoritzant-ho persona a persona i naturalment amb les autoritzacions corresponents.
Molt bé. Conseller, una última qüestió. Demà ve el PSG. Poca broma amb el PSG perquè porta molts aficionats i és una afició molt radical, molt radical. Ve molta gent sense entrada demà al partit?
En venen uns quants, però hi ha un dispositiu molt, molt... Hi ha una certa experiència.
Però uns quants són molts o són pocs?
No sé exactament la xifra en aquest moment de les persones que són, però els cossos de seguretat sí, també els moviments i per on es mouran, i per tant doncs, segur que hi haurà el control necessari perquè no vagi amb això.
Val. I l'última, fa 15 dies es va detenir a Badalona un home que rebentava aparadors d'un centre comercial, el Màgic, a cops de martell, i es va dir que se l'investigava per terrorisme. Realment era un jihadista o no?
Està judicialitzat. Val. I aquí sí que no puc anar més enllà.
Perfecte.
Si em permet.
No, permet. Conseller Elena, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al món a Recull, que tot sigui fi de bé. Fins ara.
Moltíssimes gràcies a tu i a tots vosaltres.
Que vagi bé, bon dia. Bon dia, conseller. Bueno, el que ens podíem esperar, és a dir, que demà reforçament de l'estadi, que el normal...
De
és
tota
a dir...
manera, si mires els atemptats jihadistes més importants que han passat a Europa, no han coincidit amb dies...
Grans esdeveniments. No,
exacte. O sigui, ells actuen...
Algun...
Ells actuen...
Manchester amb un concert.
Sí, però en general...
París amb un partit de futbol de la selecció.
Però no, els grans... els que recordem tots tenim a la memòria, a vegades es fa difícil. Per això jo deia allò de les eleccions europees, perquè a tres dies de les eleccions europees, un atemptat a París, un atemptat a Berlín, un atemptat a Espanya, o el que sigui, no? En el context d'un... d'unes eleccions amb la Ursula von der Leyen com està, doncs de debilitada, etc, etc. Bueno, pot ser un avís a Europa respecte al rol que estan jugant a nivell internacional, no?
Són pràcticament 9:45. Marius, vols dir alguna cosa, Teresa, que no us he sentit, o Miquel Samper, com a exconseller del RAM?
No, la veritat és que té raó la Mònica, que unes eleccions com aquestes europees, on hi ha un creixement de l'extrema dreta, qualsevol tipus d'acció que posés la por al cos de la gent podria beneficiar a determinades formacions, no? I en aquest sentit, jo crec que aquestes eleccions europees no hi ha prou consciència, però són tan importants per la història, per la nostra història, són tan importants
que jo crec
que ningú es pot quedar a casa. O sigui, no val. O sigui, encara que posis una agulla d'estendre al nas, s'ha d'anar a votar. I no s'ha de fer vots raros, creieu-me.
Conillera.
Sí, jo crec que, bueno, insistiré un altre cop en el tema de la seguretat. Com diu el conseller, hi ha coses que, evidentment, no s'han d'explicar. No és que no es puguin, no s'han d'explicar. Jo crec que les policies treballen molt bé en el tema jihadista o antijihadista, per dir-ho d'alguna manera. Estic segura que està monitoritzat tot això. I jo crec que abans de les eleccions europees... A Europa han de passar més coses, no? Han de passar més coses, per exemple, que el president Macron avui digui que canviaran una cosa com aquesta tan estupenda que pensaven fer pel riu Sena. Fa 4 dies ho han fet a Bilbao, amb l'Atlètic de Bilbao, que es van reunir, s'ha parlat d'1 milió de persones, possiblement no hi eren, però vaja, que hi havia molta gent. I ha estat una cosa, diríem, normal, absolutament normal. Un atemptat es produeix sempre en el moment més inesperat i en el lloc menys pensat. I per tant, jo crec que quan se diu que estem en un nivell d'alerta 4, el que es vol dir és que totes les policies estan treballant, per sort, d'uns anys cap aquí, molt coordinades, amb una fluïdesa de la informació, de tot el que està passant, molt notable, i això dona molta seguretat. Clar que sí que demà, amb un partit de futbol, passat demà en un altre lloc, mira, a Sydney, l'altre dia, un senyor entra en un centre comercial, n'ha matat, no recordo...
Set persones.
Aganivetades.
És a dir, això no ho pots preveure. És un imprevist que et clau, i és veritat que aquest senyor s'ha demostrat que no era cap jihadista i tal, però segur que en el
tot
primer
moment
hagut, tothom van pensar, mira, un llop solitari, no? Per tant, el risc hi és, sí, la tranquil·litat hi és també, en el sentit de que això està, bueno, doncs amb tota la gent que ho ha de fer mobilitzada. I a mi em sembla que generar por, per dir-ho d'alguna manera, és el que els jihadistes volen. Si és el que els volen, ens volen atemoritzats. I encara que tinguem temor, el que hem de tenir és molta prudència.
Sàpiga.
No, pues que no és fàcil per un conseller d'Interior llançar el missatge... diguem-ne, equilibrat entre dir la realitat de quin és el moment i no despertar aquest pànic que deia ara la Teresa, no? Vull dir, la situació de quadre reforçat a Catalunya és pràcticament ja perpètua. Sempre ho explico, la situació geogràfica no acompanya que baixi, és a dir, segurament Andalusia té molts menys riscos de patir un atemptat senzillament doncs, per el seu distanciament d'Europa, de l'entrada d'Europa, no? És fàcil d'entendre que qualsevol doncs, cèdula que pugui venir de París, de Brussel·les, d'allà on sigui, la primera gran ciutat que es troba és Barcelona. I ja no té que anar a València.
I la projecció de Barcelona.
I la projecció de Barcelona.
Josep Martí, però el gran atemptat jihadista que hem tingut a Catalunya no van vindre en enlloc.
Estaven aquí,
no? També,
sí.
Ja sé que no poden respondre
sí
a la pregunta...
Sí que van venir.
Ja sé que no es pot respondre a la pregunta de quants ne tenim sobre...
Però no és ben bé tutelats. Exacte. Això no és ben bé exacte, perquè l'imam en qüestió venia justament de Bèlgica. Sí. I s'havia advertit des de Bèlgica que estava aterrant un imam.
Però el que t'està dient ell, Josep, si m'ho permets, és que nosaltres aquí, a Catalunya, especialment a Barcelona, però tenim una concentració alta de gent, que és el que va passar, recordeu, quan va passar els atemptats greus de París, tots eren segones i terceres generacions d'emigrants que vivien a la banlieue. I per tant allí tenien un problema de barris que diuen...
Sí, allà tenen un problema que és que hi ha, ha nascut una societat paral·lela que no comparteix els valors francesos.
Que no se sent identificada. A casa seva és argelí, posem per cas, i a la societat és francès. I ni en un lloc ni en un altre se sent identificat.
Però això té a veure amb la situació socioeconòmica.
Això és la Martí,
sisplau, Josep. No, només volia fer... Que ja sé que no es pot dir. Escolti, mira, entre el CNI, altres agències d'intel·ligència, la Policia Nacional i els Mossos, tenim autorització judicial per anar posant el nas als telèfons i a les comunicacions digitals de 300, 400, 500, 600, no. Però vull dir que hi són, hi són. I això ja ho hem viscut i ho seguirem, i ho seguirem,
i topa, des ho seguirem de fa, vivint. Fa molts anys.
I llavors sobre el que deia el Màrius de que s'han d'anar a votar, sí, el que dia en general no s'han de fer vots raros, què vol dir exactament?
És un missatge que no vull ofendre ningú, però que la gent, jo crec que el que té dos dits de front ja sap el que estic dient. Sí. És a dir, no, o sigui, jo no demano el vot per ningú. Jo el que dic és que tu, a la vida, a vegades t'emprenyes,
sí,
i en les períodes electorals la gent a vegades s'emprenya i vota coses que segurament no són les que íntimament ell posaria en valor amb nosaltres.
Però també pots...
Això de la democràcia és extraordinari, sí. Però també en nom de la democràcia s'han comès els grans disbarats de la història de la humanitat. O sigui
també pot passar que hi hagi gent que percebi que el triangle petri de socialdemocràcia, conservadorisme i liberalisme en els últims 10 anys ha convertit Europa en un lloc on classes populars i classes mitjanes en un ascensor que no funciona, veuen que les polítiques de la Unió han de canviar. La setmana passada vam veure una frenada en les polítiques verdes.
Sens dubte.
Al mateix temps ens han dit que el que ens han de preparar és per a comprar més armament.
L'ascensor no funciona, però hi ha una part del món que quan obres la porta de l'ascensor hi ha un forat i la gent cau a baix.
Sí,
cau a baix. Una cosa és que baixis de cop un pis o que l'altres...
Però deixem dir-te que... El discurs de dir, escolti, com que qualsevol alternativa és pitjor, d'una manera crítica, vostè situïs al costat, passi el que passi, i facin el que facin, encara que vulguin fer passar el clau per la cabota en polítiques verdes, vostè es posi al costat d'aquesta gent, perquè qualsevol alternativa és pitjor.
Moment.
Llavors, la gent té dret a, com a mínim, expressar...
Però haurà de pensar les conseqüències.
La gent té tot el Samper,
la gent té tot el dret.
Samper, endavant.
Sempre té tot el dret.
El debat iniciat pel Màrius i pel Pep és apassionant, però clar, això ens donaria doncs, per dos o tres hores, no? Però això em porta també el que comentava abans del conseller de no fer un una afirmació que pugui tendir al pànic. És a dir, l'aparició, la irrupció, no només a Espanya i a Catalunya, sinó a Europa, de forces d'extrema dreta, fa que precisament el discurs d'un conseller o d'un ministre d'Interior hagi una miqueta curat, no? Perquè ja estem veient, doncs, que ara, per exemple, dir estem en una alerta 5 perquè això pot explotar qualsevol dia, probablement el que faria seria tirar conductes i el vot
xenòfob, no?
Per tant, molta tranquil·litat.
En funció del que deia el Màrius.
Sí, exacte. Però, llavors, en fi, jo li agraeixo això, o sigui, el Pep hi ha vegades que et pot treure de polleguera, però jo crec que és des d'un punt de vista intel·lectual
la confessió.
Et posa les coses en un altre lloc, amb la qual cosa això s'agraeix com a tertulià i s'agraeix, diguem, com oient. Però hi ha una cosa que és veritat, escolta, sí, bueno, són aquests socialdemòcrates i aquests liberals, fins i tot aquests conservadors, són una gent horripilant sí, però tothom vol venir a Europa.
Cuidado.
Si hi ha un lloc que volen venir, si hi ha un lloc que els hem de parar, com podem, és Europa. Per què? Perquè al final, encara aquí, estan tot molt trinxadet i molt fumut i tal, al final és l'espai de llibertat més important del planeta.
Amén.
O sigui, et convido a que triïs un altre... Bueno, ara te'n vas uns dies a fer informació. El primer món, el primeríssim món, Estats Units, ja m'ho explicaràs a la tornada.
Són els 9:31 minuts.
I al Middle West et trobaràs un senyor que quan li dius bon dia et pot fotre dos trets al feu. Bueno, fantàstic. Aquí, si un tio li dius alguna cosa i tal i te'l trobes i està de mal dia, et pot trepitjar l'ull de poll, com a
però
molt.
No pot clavar.
Tinc menys poder com a molt. Collaret de cocos. Un segon, sisplau, que a l'estudi 14 de RAC1 tenim a la Noemi.
Hola, què tal, Noemí? Com estàs?
Molt bon dia,
molt bon
com
dia.
Va tot?
Hola. Fatal, fatal com sempre.
Si què? Teniu la nevera sota mínims,
tinc
i heu de fer una d'aquelles
no
compres
res,
enormes i grans,
és un desastre,
res millor
això
que aprofitar el 50% en la segona unitat que tenen ara al Corte Inglés. Milers de productes d'alimentació, drogueria i perfumeria de primeríssima qualitat, amb la segona unitat a meitat de preu. Per exemple, les pizzas Doctor o Edgar, que solucionen un sopar ràpid, el rentavaixella màquina Fairy, els cereals Kellogg's per esmorzar o el gel de bany Sanex, que també té la segona unitat a meitat de preu. A més, podeu aprofitar i emportar-vos algunes conserves de peix que tenen un 50% de regal per compres superiors a 20 euros. I després us ho podeu gastar en una altra compra de conserves de peix. Unes sardines, escopinyes, tonyina, musclos... I a més, sempre a Supercor, Hipercor i al supermercat El Corte Inglés teniu productes ben frescos. Una mica de peix, carn o fruita i verdura, que El Corte Inglés sempre són de màxima qualitat i estan al millor preu. Troba'ls ara a botiga, web i app. I prepareu-vos que el 5 de maig TMB et porta a córrer la cursa al Corte Inglés. Recull el teu bitllet senzill juntament amb el teu dorsal a la Fira del Corredor. Inscripcions gratuïtes a cursaelcorteinglés.cat. I amb això hem acabat. Que acabeu de passar un bon dia. Adeu, adeu.
Prometo ser-te fidel cada any, celebrar les noces de paper, de cotó, de cuir, de lli, de fusta, fins a arribar a les d'alumini amb el cotxe com nou.
Si tu n'estàs segur, nosaltres també. Vine a Citroën Service a fer el manteniment del teu cotxe i aconseguis fins a 10 anys de protecció addicional. Arriba a les noces d'alumini amb Citroën Tranquilitat. Citroën. Condicions a citroen.es.
Ara pots viatjar gratuïtament tota la vida amb Repsol. Paga els proveïments de 30 euros o més amb Wilet i la teva targeta Repsol Travel i participa en els sorteig de 3 premis per viatjar gratuïtament tota la vida. I si encara no tens la targeta, demana-la a la teva estació de servei. Informa-te'n a Repsol.es i arriba més lluny amb Wilet.
Ets dels que comencen el dia mirant com surt el sol? O dels que es passarien la nit davant de la pantalla? Siguis com siguis, la teva mirada és única. Per això ara, General Òptica, tens totes les ulleres amb un 50% en vidres. General Òptica, la teva mirada ets tu.
Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu. Perquè puc. Ell pot. I tu també pots amb la nostra assegurança de viatge. Perquè a FIAC Assegurances, les nostres 5 lletres estan sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Ai, els dilluns! No t'apassionen els dilluns? El sol brilla amb més força, el mar fa més olor de mar, la gent somriu, com m'agraden els dilluns. I els dijous també.
Eurodreams, el joc de loteries i apuestes de l'Estado, pot fer que els dilluns i els dijous siguin els teus dies preferits. Perquè amb Eurodreams pots guanyar 20.000 euros al mes durant 30 anys i molts premis més. No t'oblidis d'Eurodreams, perquè si ja hi ha 9 guanyadors a Espanya, tu podries ser el següent. Eurodreams.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
És veure el mar i només penses en vaques? Al Com Viatge sabem el que necessites. Viatge a República Dominicana en vol directe des de Barcelona i gaudeix dels paradisos de Punta Cana o Bayahibe durant 9 dies a hotel de 5 estrelles amb tot inclòs des de 1.080 euros. Més de 50 anys i milions de viatgers fan que et puguem donar el viatge que necessites. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
Superestalviar comprant peix? No tens excusa, perquè fins al 17 d'abril, si ets de la Sirena Club, t'estalvies 4 euros en el pack de 4 llums de salmó noruec premium. Tria congelat, tria la Sirena.
Una bona salut bucal es reflecteix a la salut general.
L'acumulació de la placa bacteriana és la causa principal de problemes de genives com la gingivitis. Vitis t'ajuda a tractar-la amb l'ús del raspall, pasta i col·lutori de Vitis Encías, que ha demostrat eficàcia en la reducció de la placa en tan sols 4 dies.
Vitis, més que una boca, és salut. De venda a farmàcies i per a farmàcies.
Perdoni, un taller Rodi Motor Services?
60 euros en carburant?
No, un taller Rodi.
Ah, 60 euros en carburant en totes les llandes. Sí, sí.
Només aquesta setmana, si vens a Rodi Motor Services, t'endús 60 euros en carburant amb els teus pneumàtics Falken de qualsevol llanda. Consulta les nostres promocions a rodi.es. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
La hipoteca. L'escola dels nens. La revisió del cotxe. I ara l'assegurança.
Passa't a Verti i tindràs la teva assegurança de cotxe des de tan sols 180 euros l'any, gestionant-ho tot des del mòbil i amb el millor servei. Calcula el teu preu a Verti.es i comença a estalviar temps i diners amb la teva assegurança.
El per què de tot plegat.
Tot lliga, eh? En el fons tot lliga quan són pràcticament 3/4 del matí aquí al món RQ. N'hem parlat al llarg de tot el matí i la conversa amb el conseller Elena ens porta el que ens està passant en aquests moments, el que hem estat veient aquest cap de setmana, la tensió al Pròxim Orient arran de l'atac de l'Iran a Israel, esclat fins a nivells sense precedents i fa temor la possibilitat d'un conflicte obert a la regió. Musa Burekba és l'investigador principal de SIDOP. Bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia, gràcies.
Gràcies a tu, sisplau. Israel sembla que a les últimes hores ha refredat la possibilitat d'optar per una resposta ràpida. Creus que acabarà contraatacant o no?
Acabarà contraatacando, no hay duda sobre esto. Existe un consenso dentro del gobierno y lo vimos en la última reunión del gabinete de guerra. El acuerdo que no hay de momento es sobre el cómo y el cuándo. Dentro de este gobierno, digamos que hay un sector más duro, me refiero a voces como la de Itamar Ben-Gvir, el ministro de la Seguridad Nacional, o a Naftali Bennett, que piden atacar de forma desproporcionada a Irán, piden castigar a Irán, porque consideran que el ataque del sábado pues era una nueva línea roja que Irán ha cruzado y que le conviene a Israel ahora restaurar su capacidad de disuasión. Hay otras voces, pienso en el actual ministro de Defensa, Yoav Gallant, quien está considerando la posibilidad de crear una alianza regional. Estos son los términos que usa para responder a Irán. Entonces, digamos que de momento Israel no ha indicado el cómo responderá, tampoco indicó cuándo lo hará, y no creo que estratégicamente hablando le vaya bien dar tanta información ahora mismo de los próximos pasos que adoptará en este sentido.
El que va passar aquest cap de setmana, un té la sensació una mica que va ser una mica de teatre, gairebé un joc d'ordinador per la PlayStation, que és Iran vol atacar, els nord-americans diuen, un moment, aneu frenant, avisem que atacaran, els israelians esperen l'atac i llencen l'escut antidrons i antimíssils. És a dir, que tot era una mica de comèdia i de teatre, no?
Bueno, teatre, no sé...
Uf! S'ha tallat. Ara recuperem. Perdona, que s'ha tallat. Perdona. Perdona, que s'havia tallat. Sí. Has dit...
Teatre no sé,
deies. Perdona.
No hay que subestimar la gravedad de lo que está ocurriendo en el sentido de que Irán no considera que ataca, sino que considera que responde a una serie de provocaciones de Israel. Entre diciembre hasta el 1 de abril, Israel atacó objetivos iraníes, objetivos militares, y el 1 de abril bombardeó un consulado de Irán en Siria, lo cual equivale a atacar directamente el territorio iraní. Entonces, la perspectiva iraní, digamos, Irán se encontraba entre la espada y la pared, entre no buscar la escalada regional, pero tampoco podía dejar este ataque sin respuesta. Esta es la perspectiva del propio régimen iraní. Entonces, ¿cuál es la apuesta extremadamente arriesgada de Irán? Ha sido tomar unos pasos, es decir, responder de forma directa, lo cual es una absoluta novedad en la historia de la República Islámica de Irán. Israel es el eterno enemigo de Irán, pero Irán nunca atacó de forma directa al Estado israelí, pero para hacerlo y evitar una escalada regional, decidió efectivamente informar a Estados Unidos, informar a algunos países vecinos como Turquía e Irak, días antes del ataque, escogió objetivos militares sobre todo, no objetivos civiles en Israel. De hecho, hemos visto que la abrumadora mayoría de drones y misiles fueron interceptados, ¿no?, por Israel y sus aliados. Y, por tanto, se ha tratado para Irán, creo yo, de no perder la cara ante su propia población. Recordemos que Irán siempre, un régimen autoritario, siempre ha usado la causa palestina, digamos, para alinearse con su población, ¿no?, para reforzar su legitimidad, y también para no perder la cara hacia sus aliados en la región, Hezbollah en Líbano, los Houthis en Yemen, las milicias proiraníes en Irak y en Siria, están pagando el precio, digamos, económico y humano de la guerra en Gaza y de las actuaciones de Irán. Entonces, hasta la fecha, Irán delegaba los ataques a Israel. Al haberlo hecho de forma directa, estamos entrando en una nueva era geopolítica para Oriente Medio y creo que nadie de momento es capaz de medir las consecuencias de este cambio.
Salem Ergis, el corresponsal de RAC1 a Israel. Hola, Sal, ¿qué tal? Bon dia. Ui. Sal, ets aquí o no? Espera't un moment, a veure si el podem recuperar. D'aquí uns moments se l'emergui perquè, evidentment, el que... Sí, Sal, què tal? Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Hi ha moltes veus que diuen que l'atac iranià ha afavorit Netanyahu, que recordem que estava amb unes enquestes baixíssimes, però diuen que s'ha reforçat per l'èxit en defensa i torna a rebre el suport dels aliats. Realment, aquestes últimes hores, la popularitat de Netanyahu ha anat augmentant?
No, Jordi, és la mateixa. Jo no sóc sospitós de ser pro Netanyahu, al contrari, però és la mateixa gent que diu que Netanyahu també va ser favorit per l'atac de Hamas. És a dir, ara mateix a Israel les crítiques a Netanyahu encara han pujat més. Per què? Perquè per primer cop, des del 79, amb la Revolució Islàmica, Iran ha atacat a Israel. És a dir, la capacitat de dissuasió d'Israel ha sigut realment ridiculitzada. I Netanyahu, que sempre ha sigut, ha fet sempre el discurs de que jo sóc el Mr. Security, jo sempre sóc la seguretat, i que Iran és el principal enemic, i que gràcies a mi Iran no atacarà Israel, doncs mira, de sobte, 350 drons, míssils balístics i míssils de cruer contra Israel, des del territori iranià. Això fa que Netanyahu, a nivell popular intern, al contrari, jo sí que és veritat que a nivell extern és veritat que Israel, amb aquesta operació atac iranià, que és evidentment una resposta a l'atac israelià a Damasc, Israel ara mateix, si no ha resposta encara, és perquè veu una oportunitat estratègica de crear una coalició internacional contra Iran, perquè jo t'explico, Jordi, que de fet, diumenge al matí, però molt al matí, estava preparada la força aèria israeliana per fer l'atac de represàlia. Era ja una qüestió de minuts. Però finalment, l'èxit de l'escut defensiu, el fet que no hi hagi víctimes, i sobretot la trucada de Biden a Netanyahu, dient-li que, mira, has guanyat aquesta nit a nivell de defensa, no hi ha morts, Iran ha fet el seu missatge dur a Israel, i pots fer, és a dir, pots fer un atac, però un atac molt greu, un atac pot ser d'aquí unes setmanes, d'aquí uns dies, però no un atac com es pensava ahir al matí, que era un atac, diríem, per exemple, amb cases de combat contra territori israelià o amb míssils, que Israel estava preparada per això. Llavors, ara mateix, Israel veu aquesta oportunitat, que és, en lloc de fer un atac directe, com es temia i es pensava, atac directe de represàlia, públicament, el que Israel vol ara mateix és, per un costat, guanyar punts perquè hi hagi sancions contra Iran a nivell d'indústria de missils, indústria de drons i, sobretot, el pla nuclear iranià, i, d'altra banda, també agafar o recuperar els suports d'alguns països com França, Gran Bretanya, Alemanya i, sobretot, Estats Units a la seva guerra contra Hamas a la franja de Gaza.
Se li va llogar la cadira a Netanyahu en aquests moments o no, Israel?
Des de fa molt, és a dir, des de fa molt, fins i tot abans de començar la guerra del 7 d'octubre, ja era pràcticament, hi havia una molta contestació popular contra Netanyahu, bàsicament per aquestes iniciatives de reformes judicials. Evidentment, el 7 d'octubre va ser un cop molt dur per la seva imatge, pel seu discurs de seguretat, i ara mateix, encara que hagin passat ja un mig any, encara continua els sondejos com a número 2, és a dir, a nivell polític, ell depèn, evidentment, dels dos partits, de molts partits, no? Però en teoria de dos partits que són d'ultranacionalistes, que, per exemple, són els que ara mateix, des d'ahir, demanen una resposta dura i contundent a l'atac de l'Iran, però jo crec que Netanyahu segurament farà o intentarà que les eleccions no siguin abans del 2025. Hi ha una altra bomba de rellotgeria, que és el tema de les ultraortodoxes, que aquests no estan a la guerra amb Gaza perquè no fan l'exèrcit, i aquests volen precisament aquesta llei perquè no puguin anar a l'exèrcit, i si Netanyahu no els dona el que es va prometre, doncs potser pot caure. És a dir, cada dia és un dia de supervivència per Netanyahu.
Li pregunto amb el Musa Burekba, com pot afectar la situació a Gaza l'atac d'aquest cap de setmana?
Bueno, diría que de inmediato una de las primeras consecuencias, y aquí yo sí creo que Netanyahu ha logrado uno de sus objetivos, ha sido desviar la atención de lo que está ocurriendo en Gaza y de las masacres. Israel ha seguido matando a civiles inocentes durante estos días, por tanto se está desviando la atención sobre lo ocurrido en Gaza y también en Cisjordania, y por otro lado, o sea, estoy absolutamente de acuerdo con lo que comentaba mi compañero, pero creo que también Israel lo que está tratando de conseguir, y veremos en las próximas semanas si lo está consiguiendo o no, es revertir esta dinámica de aislamiento internacional y diplomático que estaba sufriendo precisamente por las masacres que sigue cometiendo en Gaza. Por tanto, con este ataque, de algún modo se está enmarcando, de hecho usamos la palabra ataque cuando Irán habla de defenderse, y es una represalia efectivamente a lo ocurrido el 1 de abril. Pero lo que está haciendo Netanyahu es enmarcar este ataque de modo a presentarse como la eterna víctima de un conjunto de actores liderados por Irán, pues Hamas, Hezbollah, los Houthis, etcétera, que piden su destrucción, y de este modo pues crear un apoyo o restaurar un apoyo occidental con vistas a ir a más guerra y seguir en su esfuerzo de guerra, y evidentemente descartar por absoluto descartar la cuestión de una tregua o un alto al fuego en Gaza. De hecho, y yo creo que aquí la jugada es interesante, porque lo que está haciendo Tel Aviv es parar de momento todas las discusiones que se llevaban a cabo incluso en el Congreso de Estados Unidos sobre la necesidad de condicionar la ayuda de Estados Unidos a Israel. Ahora estamos de nuevo, como decía antes, entramos en una nueva era. Nadie es capaz de calcular las consecuencias de dicho cambio. Por tanto, diría yo que las feroces críticas que ha habido contra Netanyahu quizás serán moderadas, o quizás los pocos apoyos que sigue teniendo Israel pues se digamos que duplicarán esfuerzos para proteger Israel.
De fet, amb això que estava parlant ara aquest matí en una entrevista a Onda Cero, el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, ha alertat que Israel respondrà tant sí com no a l'atac de l'Iran. Borrell creu que estem al límit de l'abisme i espera que la pressió nord-americana impedeixi que tot plegat acabi en una guerra oberta que desestabilitzi tot el Pròxim Orient.
Estamos al borde del precipicio y hay que alejarse de él. Han ido dando pasos hacia un conflicto que puede desestabilizar toda la región y afectarnos a todos, y hay que poner el freno y la marcha atrás. Por eso todo el mundo está haciendo presión, en particular quien puede hacerlo, que somos Estados Unidos, que la respuesta de Israel, que la habrá, no conduzca a esa escalada que usted describía. Es tiempo de evitar que la guerra se extienda y es tiempo de parar la guerra en Gaza.
Borrell, que és un dels líders europeus més crítics amb Israel, ha tornat a demanar, de fet, un alto el foc total. Permeteu-me, perquè tot això que estàvem parlant... He rebut un missatge de l'eurocorresponsal de RAC1, el Lluís Tobar, dient-me que el que veu en Europa en aquests moments és el contrari del que comentava el Salamergui des d'Israel. És així, Lluís Tobar? Bon dia.
Hola, Jordi, bon dia. Sí, el que es veu aquí és que cada vegada hi havia veus més crítiques, no?, dins de la Unió Europea. Fins i tot Alemanya ja li havia picat a la cresta a Israel per la seva ofensiva a la franja de Gaza. Sabia la posició europea, no?, s'havia mogut de demanar pauses humanitàries fins a un alto el foc, i ara el que es veu amb això és que, evidentment, davant d'un atac de l'Iran, que és el seu etern rival, doncs hi haurà una altra vegada un replegament de files amb Israel, i ningú qüestionarà, doncs, que Israel té el dret a defensar-se ja no només dels atacs de Hamas, sinó també del que pugui passar a l'Iran. Demà hi ha una reunió d'exteriors, de ministres d'exteriors de la Unió Europea, dijous hi ha una cimera de caps d'estat i de govern europeus, i aquí és on veurem clarament si tornen a evidenciar-se diferències en països, per exemple, com Espanya, potser més en la línia de buscar un equilibri, no tant de tancar files amb Israel, o tot Europa doncs torna a tancar files clarament amb el govern de Benjamin Netanyahu.
Gràcies, Lluís. Fins ara.
Fins ara.
T'arribes.
Una pregunta. El que és evident és que Israel, atacant l'ambaixada iraniana a Damasc, va cridar com a primer actor a l'Iran. El va cridar, perquè tu estàs atacant directament actius. El crida. Li diu, escolta, em respondràs a aquest atac. I la pregunta que us volia fer a tots dos és... hi ha una part del govern de Netanyahu que té com a objectiu Rafah i, per tant, continuar l'atac sistemàtic a Hamas a través de la franja. És imaginable que després del pas que ha fet Teheran es pugui defensar això amb Benny Gantz trepitjant-li la nuca a Netanyahu a Israel? És a dir, és plantejable que el govern d'Israel continuï l'atac a la franja després d'això anant cap a Rafah o no?
Qui respon?
Moses.
Sí, jo creo que sí, es posible.